Xerrades, un programa en valencià adreçat a tota mena de públic. Cada setmana tractarem un tema d'actualitat relacionat amb els diferents camps de coneixement i convidarem les persones que hi estiguen directament vinculades. Fem Pleiades,
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Ginet. La Universitat Politècnica de València celebra com cada any la Setmana per la Llengua, enguany des del 23 d'abril fins al 10 de maig, amb l'objectiu de fomentar l'ús del valencià i d'habituar la comunitat universitària a fer-ne una utilització normal en qualsevol àmbit de la vida. I per parlar-nos de les activitats d'aquesta setmana tan reivindicativa i cultural, tenim amb nosaltres una persona molt compromesa en la llengua, el director de l'Àrea de Promoció i Normalització Lingüística, Pepe Meseguer, que, com és tradició, ens acompanya per presentar les activitats que organitza l'Àrea amb motiu de la Setmana per la Llengua. Benvingut, Pepe.
Hola, què tal?
Bon dia. Pepe, la setmana passada es va realitzar una jornada anomenada Bon dia en bicicleta, excursió per l'Horta d'Alboraia, que consistia en un recorregut en bicicleta per l'esmentada horta. Quina acollida va tenir aquesta activitat?
Molt bona. Es van inscriure més de 250 persones, després van assistir en realitat pues, unes 200 persones, no? I van fer una bona colla, no?, per a fer el recorregut.
Molt bé.
Bé, la Setmana per la Llengua ha començat amb la final del concurs de monòlegs i amb la representació de l'obra Lisístrata, que va interpretar la Butaca Teatre. Aquesta activitat ha estat molt ben acollida pel públic que hi va assistir, però volíem que tu també ens feres una valoració d'aquesta iniciativa de donar a conèixer i promoure els grups de teatre valencians.
Sí, jo crec que va ser una molt bona proposta i sobretot, entre altres coses, per la qualitat del grup que va vindre, que encara que són no professionals, la qualitat del treball que van fer va ser excel·lent i van passar una estona molt, molt agradable. Mm-hmm. A més, l'obra, jo penso que és d'un contingut molt actual i estava molt actualitzada, no? També, no? Per tot el que s'havia incorporat, no? Al clàssic, i va fer disfrutar a la gent. Jo crec que està molt bé, no? I a més, ara que estem en uns temps de penúria, hem de reivindicar les coses bones que tenim i que han estat funcionant de sempre. Mm-hmm. Com és tota la xarxa de teatre amateur, no?, entre cometes, no?, o semiprofessional que hi ha en el País Valencià i que no han rebut ajudes i que continuen funcionant i en canvi pues, a lo millor s'ha gastat massa diners en espectacles que no han tingut la repercussió a nivell de la gent, no? De la gent del carrer, no? Uh-huh. Que en canvi sí que tenen este tipus de grup de teatre. I per tant, encantat de l'experiència i jo crec que continuarem, no? Continuarem per ahí, no?
Home, les rialles que hi havia ho avalaven, no?
Sí, sí.
Pel que deia Pepe de les actualitzacions, quan van buscar en el Facebook manual tota la referència a Lisístrata, recordeu que fa el guàrdia, diu, a veure, miraré en el Facebook a veure esta dona, quin perfil té, i on vaig quedar.
Bueno, no sé si era una incorporació d'esta adaptació de Lisístrata, però també quedava genial la parella que estava entre el públic i que intervenia com si fos un espectador normal, no? I que hi saben de l'obra o que discutien sobre el contingut de l'obra. La veritat és que quedava genial, no?
Sí, era un recurs dramàtic que funcionava perfectament, no?
Jo crec que gent així que ja ha fet coses d'aquest tipus que hi ha, no? I és un recurs molt, molt divertit, no? Per exemple, la cubana, jo crec que sí que l'ha utilitzat, no? I el que gent del grup de teatre estiguera entre el públic i que intervinguera, que discutira, que no sé. Mm. Està molt bé, molt bé.
Sí, és un recurs molt interessant. Sempre fa estar el públic un poc pendent del que passarà, sí, perquè mai saps si el que està al teu costat pot ser un dels actors. Vale. En La dona de negre, quan vam anar al Thalia, la primera vegada que la vaig veure jo, no sabies ben bé per on eixiria, doncs, un dels protagonistes. La veritat és que vaig passar bastant por. O sigui que...
Però si el tocava a tu.
Clar, perquè és que senties costat, passos.
Que jo estava a la vora.
Sí, tu estaves a la vora, però això va ser el principal. Això és la primera vegada que vaig anar a més de la universitat. I allò sí que feia por perquè eren cadires. I la veritat és que era més desangelat. Però bé, tornant novament a les activitats d'enguany, una de les que ha cridat moltíssim l'atenció és el taller de doblatge, que de fet he mirat tota la gent que s'ha escrit i se n'ha quedat un fum fora.
Sí.
Però un fum d'estudiants. O sigui que... com tornem a enllaçar amb el programa anterior, perquè resulta que aquest taller, doncs, l'imparteix Francesc Fenollosa. Aleshores, es tracta d'una pràctica per als que no han pogut, no saben encara de què va o que no saben com funciona la cosa, una pràctica que treballa la dicció, la memòria retentiva, l'adequació de la paraula a l'expressió i els gestos dels personatges, la capacitat de transformació, com va dir Francesc l'altre dia. I ens agradaria una miqueta... que els comentaris que preteníem, per exemple, cridar en Francesc amb aquesta llet, i després, d'una altra banda, de quin actor t'agradaria ser la veu, Pepe?
Jo de...
Dues coses.
Això és de nota.
Sempre, no, més que d'un actor, d'un personatge, de Darth Vader, no?
De Darth Vader.
Sí, però...
Això és de respirar molt fort, sí,
eh? O del personatge del Padrino, no? El Padrino, que també parlava així en una
sí,
veu.
Sí, 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 sí.
Aquest tipus de personatges sí que m'agraden de dolents, no?
I de bons.
De bons, no sé, però sempre m'han atregut més els personatges. L'altre dia vaig anar amb la meva filla a veure la pel·lícula de Blancaneus, i jo sempre em fixava en la madrastra, no?
Però quina madrastra és la que has vist? Quina de les versions?
No, l'última versió... Sí.
No, però n'hi ha dues o tres propostes, em penso.
Ara mateix?
Sí, penso que sí.
Sí, no, pues en la que...
Era Charlize Theron?
No, l'altra.
La Julia Roberts. Clar. Vale, aquesta és la que diuen que és la més suau.
Sí, és molt suau, sí, molt light, no? La versió. Molt políticament correcta.
Exacte.
I tot això.
Sí.
Bé... No sé ja per on estava.
No, la madrastra, sabes dient-nos de la madrastra.
Sí, sí.
No, però, no estem encara en els personatges.
Sí, però el doblatge, no? Lo del doblatge. Jo, la proposta del doblatge, que és el segon any que la fem, són propostes que des del punt de vista teòric el diuen tot això que acabes tu de dir i diu, pues és una bona experiència. Però després no saps la repercussió que ha de tindre, no? I si hi ha gent que s'apuntarà o no. I és el mateix que en lo de la bicicleta, el lligar, el valencià i la bicicleta, penses que teòricament sobre el paper queda bé i tal, però no saps si la gent s'apuntarà o no. I després resulta que s'apunta la gent, no? I, bueno, i d'una forma quasi sorprenent, no? Perquè no t'imagines que tanta gent en la universitat estiga interessada en tindre un taller sobre doblatge, no? Que no deixa de ser una cosa així molt específica i molt, no sé.
És que se n'han quedat moltíssims,
sí,
fora.
S'ha quedat, sí.
Estan publicats, n'hi ha
sí,
moltíssima.
Sí, més de la meitat s'havien quedat
que
fora.
Que hi ha una 60...
Eren 25 en cada sessió. Feia una sessió en el campus de Vera. També s'ha fet la del campus de Gandia i falta la d'Alcoi, que per les festes d'Alcoi i de Sant Jordi, que coincidien, s'han endarrerit. Són entre la setmana del 3 i el 10 de maig. Uh-huh. Això plantejava, no? El com determinades activitats que organitzes tenen un públic, no?, que el deixa un poc sorprès, no? Uh-huh. Enguany, tant en lo de la bicicleta com en la setmana per la llengua, hem intentat canviar un poc l'orientació en aquest sentit, de fer que la gent participe, no?, el que s'apunte. I a través de la intranet la gent ha hagut d'apuntar-se a diferents activitats, pues, per exemple el taller de doblatge, la setmana l'excursió en bicicleta, el bon dia en bicicleta, i també per al concurs de monòlegs, per al taller de pilota que hem organitzat, no? I bueno, en alguna cosa en menor no s'han cobert les expectatives. Per exemple, en el de monòlegs pensaven que s'animaria més gent i ha sigut poqueta gent, però bé, no? Però en el cas del doblatge i de la bicicleta, pues, ha sigut fenomenal, ha sigut fantàstic, no?
Sí, la resposta està molt bé.
I també, Pepe, una de les activitats dutes a terme ha sigut l'actuació de Carles Dénia, músic i intèrpret de Cant d'Estil. El cant d'estil valencià és molt tradicional, però tu creus que aconsegueix atraure el públic d'avui?
Hi ha gent, jo crec que Carles Dénia, bueno, primer vull, si m'escolta, que no sé si m'escoltarà, volia saludar-lo i desitjar-li que es recupere, perquè va tindre un incident al final de l'actuació i va acabar un poc ferit, no? I també volia agrair-li l'actuació que va fer l'altre dia, perquè és un intèrpret d'una qualitat excepcional, no? I treballa molt més fora del nostre àmbit lingüístic que així, no? La gent no el coneix. Jo crec que ell mereix el estar entre els grans, no? La gent que ha recuperat el cant d'estil. Això ho sabeu vosaltres més que jo, no? Perquè jo m'he incorporat més recentment al tema. Però el cant d'estil, igual que tots els cants tradicionals, d'alguna manera s'havien quedat vells. I així hi ha hagut gent que ha recuperat, l'ha actualitzat, no? I gent com el Botifarra o com Carles Dénia han fet un treball en aquest sentit excepcional, no? Cantar seguint la forma tradicional, però actualitzant textos, actualitzant també la forma de fer la música, no sé. Jo crec que molt bé, no? El que tinguérem així en la universitat a Carles Dénia, pues, jo crec que és un orgull per a la universitat.
L'actuació va ser molt bonica, els poemes que tenia de nous, adaptats per a cantar, a mi m'han agradat molt.
A més, seguint una certa tradició important dels cantants valencians, que és recuperar textos que estaven oblidats, no? Com Raimon va recuperar pues, okay. Auxí el Marc, els textos que ha utilitzat en el segon disc, els poemes de valencians de l'època de l'edat mitjana, no? Dels àrabs, no? Traduït per Piera, no? Per
sí, Josep Piera.
Josep Piera. Són un descobriment, no? Un descobriment, i també el no sé si formen part ja del nostre legat cultural o no, i la tradició ara, possiblement sí, no? Però com a mínim, bueno, estaven així abans que nosaltres, no? I també perquè serveixen, i aquests textos també serveixen per a desmitificar certes idees que tenim nosaltres sobre l'antiguitat, en primer lloc, i sobre el món musulmà, no? Sobre un món així més rigorós, més tal, i sembla ben poemes d'una sensualitat tremenda, no?
Sí, les imatges eren molt boniques, les sí. que va transmetre. Ara, la que a mi em va colpir més va ser la del Camp de Batre. Això va ser impressionant, tota a capella, no hi havia res, estava simplement la veu d'ell. I entre estrofa i estrofa el que feia era el que es diu a l'animal, perquè vaig anant i perquè vaig movent-se pel camp. Però va ser una cosa fantàstica.
I què és el que es diu?
Arre!
Bueno, no, a mi no m'hiix, perquè de vegades
vinga,
no...
Vinga, morena!
No, estava, ah, sí. Però va estar
però
fantàstic.
Però ben dit, com...
Sí, amb una entonació que dius, ostres, aquestes persones se n'anaven allà i com entonaven, i a més en la mateixa nota començava, acabava, era una cosa fantàstica. M'ha impressionat moltíssim. Pues
això, si no es recupera en cançons i en poesies, acabarà perdent-se, perquè aquesta terminologia no va deixant-se
sí.
de banda.
No, i a més, a més era molt bonica, o sigui, és que era molt bonica la cançó sencera. Em va agradar molt, la veritat.
Bé, doncs el mateix dimecres es va fer la presentació de l'obra guanyadora del quart premi Carles Salvador. Volíem que ens comentaris qui ha estat enguany el guanyador del certamen i de quina temàtica parla l'obra guanyadora.
Bé, ahir m'has agafat perquè recorde, vaig estar parlant en ell, Hilari, però no me'n recorde del cognom.
De cara. De cara.
Sí. Hilari, jo m'ha quedat igual Hilari que Pepe.
De cara.
Sí. El cognom no sé per què se'm va perdre.
Realment ha sigut... jo crec que... els premis Carles Salvador estan tenint un èxit extraordinari, en el sentit de que els autors que s'estan premiant s'estan alternant, no?, de gent desconeguda i gent consagrada. I enguany ha tocat pues una persona consagrada en una quantitat de premis i d'obres publicades molt gran. A més, una persona exquisita, una persona en una sensibilitat, vaig tindre la sort d'estar xerrant en ell i jo pense que és la personificació de lo que un té en el cap de que ha de ser un poeta, no? I de fet jo crec que últimament per problemes de salut únicament es dedica a escriure poesia i jo crec que va estar molt bé. La pròxima setmana si encara es podíeu parlar d'ell, perquè jo és que ara no me'n recorde ni m'he portat el llibre per a poder llegir algun poema, que podria ser una cosa bonica també. Eren poemes molt bonics.
Ho tenim pendent. Ens posarem en contacte.
La setmana o la següent. Inclús, tal vegada per telèfon es podria intentar fer alguna entrevista, perquè ja el dic que era una persona molt interessant. Molt interessant. Mm.
Queda pendent, això.
Anotat.
Mm-hmm. Pepe, una altra activitat... No.
Sí,
una altra activitat que s'ha realitzat és el taller de pilota valenciana que es va fer ahir. Com s'ha desenvolupat aquesta activitat? Creus que es realitza una bona promoció d'aquest esport tan autòcton? I què podríem fer des de la universitat?
La universitat té ja muntat un equip, un taller. Hi ha gent que durant tot el curs o durant tot l'any jugar a pilota i tenim un trinquet esplèndid en la universitat. Nosaltres, la nostra idea inicial no era fer-ho de la manera que al final s'ha fet. Volíem haver fet el taller de pilota en el carrer, és a dir, en l'àgora o en algun dels carrers de la universitat, però hi ha ben complicacions, no sé ben bé per què complicacions, però hi havia complicació, no ens van autoritzar el tema i va tindre que ser en el trinquet. També, igual que en el cas anterior, va apuntar un bon grapat de gent a l'activitat i va fer l'activitat del taller junta una partida en jugadors professionals. Jo crec que sí que tal vegada es podria fer un esforç per difondre el tema més. Curiosament, hi ha gent que s'interessa dins dels alumnes Erasmus, és a dir, gent de fora de València. Ho troben com una forma també de conèixer la nostra cultura i una peculiaritat, per així dir-ho, no? I realment és així, no?
Volen que formi part de la seva experiència de València,
sí.
No?
Sí, sí.
I si fem altra vegada aquesta activitat, possiblement l'haurien de fer intentant fer-la d'una manera més visible, perquè dins del trinquet, que és pues on s'ha de fer per a jugar bé i tal, possiblement siga menys visible, no? Però a més, tradicionalment era un joc de carrer, no? I de fet en molts pobles el que fa és jugar al carrer, no? Raspall o llargues i tal, enmig del carrer, no? I de fet n'hi ha trinquets en pobles que el que fan és reproduir un carrer. En les balconades, les portes, i quasi, si tenen un cotxe aparcat en mitat del trinquet, quasi reproduir bé el que passava en un carrer, no? En fi, jo crec que sí que encaixa bé dins de la Setmana per la Llengua com una part de la nostra cultura, no? I en aquest sentit ho trobo bé, interessant el fer-lo.
Molt bé.
A més, així en la universitat, ahir precisament em vaig assabentar un alumne meu, després de classe comentant coses, em vaig assabentar que era esportista d'èlit i que era jugador de pilota, pilotari professional. És a dir, que hi ha gent dins de la universitat, inclús alumnes nostres, que es dediquen professionalment a la pilota valenciana.
Després, volíem també comentar, ahir al campus de Gandia es va representar l'obra teatral Eufòria, a càrrec de l'Horta Teatre. Eufòria és un espectacle innovador i interactiu sobre la crisi. El públic del campus de Gandia, saps alguna cosa? Has parlat amb Josepa,
no,
com han quedat?
No he parlat encara amb Josepa per a saber com ha quedat, però suposo que serà bona la resposta. L'Horta Teatre és una companyia que té molta tradició i que sempre fa coses de qualitat i suposo que haurà funcionat molt bé, no? Allí, a més, tenen un poc tradició en el campus de Gandia, tenen un auditori molt, en molt bones condicions i tenen tradició de fer activitats que tenen repercussió no únicament en el campus, fora del campus, no? En la ciutat, no?
De fet, també parlant d'auditoris, el d'Alfons Roig de Belles Arts s'ha quedat també molt bé, molt bé.
Esplèndid,
que
una
jo
instal·lació.
No el coneixia. De fet, en la fotografia apareixia el que era on està rectorat. I clar, al principi jo dic, però allò és el Paranimf, i vaig estar buscant perquè no ho veia. S'ha quedat un auditori molt, 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 molt apanyat. Molt bé.
Sí, i a més, bueno, és que sabeu de música, crec que l'acústica, a mi em sonava, jo sentia cada nota, el de la guitarra, el com movien els dits per damunt de les cordes, se sentia perfecte.
Sí, se sentia nyic.
Sí, sí.
La cosa.
Una acústica excel·lent, no? Jo crec que és una sala esplèndida per a fer concerts, i esplèndida.
Molt xula.
Tornant a Eufòria, jo vaig veure l'espectacle quan el van fer a València Ciutat, al Teatre del Micalet, i la veritat és que és un espectacle bastant, bastant sorprenent. Fa un ús interessant de les noves tecnologies i vaig veure l'anècdota, que és interessant, que quan es va estrenar a València Ciutat l'espectacle, estava en aquell moment el tricicle representant també la seva última obra a l'Olímpia. I van anar una nit els del tricicle a veure Eufòria i després van penjar, no sé si en Twitter o això, van penjar un comentari posant-la molt bé i recomanant a tota la gent de València que anés a veure-la. O sigui que trobo que és una obra ben triada, francament.
Que xunia. Vaja.
Bé, a veure, tornem a la música. Pel que fa a la música, que ha sigut una activitat molt important en altres edicions de la Setmana per la Llengua, volia saber quins grups i quins cantants tindrem el plaer d'escoltar en aquesta edició.
Bé, queda el concert que hem organitzat per al dia 3 de maig en la sala La 3, el dia 3 en la sala La 3.
La sala La 3?
Sí, en Pareporta, cantonada l'Avinguda del Port, crec que és.
D'acord.
I bé, ahir l'entrada és a preu reduït en el carnet de la universitat, 3 euros, i podrem disfrutar d'Espencat, que ha tret un disc nou fa no res, Lilith i Dionís, que també jo crec que tenen un disc molt recent, i Rapsodes. Rapsodes ha actuat alguna vegada així en la universitat, recordo fa ja algun any en l'Àgora, que era, acabem quasi de començar, i va ser una sorpresa, i és un grup de rappers excel·lent, no? El concert està, jo crec que paga la pena, no? I a més un dijous és típic dia d'anar un poc de
botellot.
No sé si de botellot.
De
no
festa, com a mínim.
Perquè el divendres hi ha classe i... Però, en fi, el poder anar a un concert i després anar-se'n a dormir per a estar el dia següent recuperat, no?
És una activitat més civilitzada.
Sí, depèn.
I a banda d'això, en guany, jo crec que Carles Denia pues, ha sigut un... Jo pense que un encert, així en València. I en el campus d'Alcoi, també amb l'espectacle per Albades, que també van estar per així fa relativament poc, en el campus de Vera, Teresa Segarra i Josep Aparici, APA, faran un concert el dia 3 també per la nit, no? El dijous, el mateix dijous.
I ja per acabar, Pepe, ens agradaria que convidares els nostres oients i tots els membres de la comunitat universitària a participar en les activitats que ens queden de la Setmana per la Llengua.
Sí, jo crec que enguany, com ja he comentat, hem intentat fer un plantejament un poc diferent, no? De més participatiu, el que la gent haguera de un poc apuntar-se, tal, animar a la gent d'aquesta manera. I jo crec que està bé, no? El, no simplement l'organitzar activitats, sinó organitzar-les en funció de que la gent acudisca. I jo anime, no? I un poc, pues, tal vegada, en la situació en la que estem ara, de penúries, el poder participar i el poder gaudir de tot aquest tipus d'activitats, jo pense que paga la pena i suposa també un poc el blindar, el protegir tot aquest tipus d'activitats, no? Si anem a concerts, si anem, d'alguna manera estem justificant el que són coses importants, el que s'han de mantindre, perquè si no, en qualsevol moment, qualsevol concejal, qualsevol regidor, qualsevol ministre és capaç de dir, no, per així retallem, perquè retallem, s'ha de retallar, no? Hem de fer que tot això, la cultura i la nostra llengua siguin importants i hem de fer l'esforç mínim de protegir-les, no? De defensar-les simplement en el fet d'acudir, de fer-les importants per a nosaltres.
Moltes gràcies, Pepe.
Moltes gràcies.
Pues gràcies a vosaltres, no?
I ara escoltem Álvaro Carpí, un guitarrista que ha acompanyat diferents cantautors i que ha format part de gran varietat de grup, com ara Soul Attack o Quan li ve. En aquesta ocasió es interpretarà el Cant del Grill, una cançó que ens parla d'un tema ben actual, la crisi.
Pare, només això? Fa falta més. És al banc. Pare, necessite més diners. Ves a demanar diners al banc.
De ben jovenet, jo vaig estudiar. 3 més 3 són 6. Que barbaritat. Ara de major, quan vaig cap al llit, el cri-cri del grill em fa cavilar. Cri 1, cri 2, cri 3, cri 4, cri 5, cri 6, cri 6, cri 6, cri 6 que la paguen els rics, cri 6 que la paguen els rics, cri 6 que la paguen els rics, cri 6 que la paguen els rics. Thank you. ara tot és fosc. Els rics són pobrets, que cal ajudar amb els nostres diners. Els acomiadats, que aguanten un poc. Ara un poc més, fins que arribi l'hora. L'hora de dormir, cal sentir atents. Nostre amic el grill amb el seu cri-cri. Cri un, cri dos, cri tres, cri quatre, cri cinc, cri sis, cri sis, cri sis. Crisis que la paguen els rics, crisis que la paguen els rics, crisis que la paguen els rics, crisis que la paguen els rics. Treballadors, no en tenim diners, però ne som tants i ells ne són tan pocs que un poquet d'ací, altre poc d'allà, multiplica mil, cent mil i un milió per pagar nosaltres tot allò que els cal. Pobrets, quina crisi, necessiten tant els cotxes de luxe, quatre jardiners, dones de neteja, col·legis privats, el vaixell al port, homes vigilant, gent de confiança per contar tots els diners. Tres més tres són mil. Que barbaritat. Tornem a contar que els comptes no quadren. Nostre amic el grill ens ajudarà. Amb el seu cri-cri tot s'aclarirà. Cri un, cri dos, cri tres, cri quatre, cri cinc, cri sis, cri sis, cri sis. Crisis que la paguen els rics, crisis que la paguen els rics, crisis que la paguen els rics, crisis que la paguen els rics.
Estàs en Playeres.
En la 102.5 de l'FM. En Playeres millorem el llenguatge.
Aquesta setmana comentarem les paraules gaudir i traure, que estan relacionades amb la Setmana per la Llengua, tema del qual hem parlat amb Pepe Meseguer. Escoltem les frases que ens llegeix Toni.
La Setmana per la Llengua ens ofereix bones ocasions perquè gaudim de la bona música en valencià. En el trinquet, el traure s'ha d'efectuar fent botar la pilota dins del quadre del dau, colpejant-la abans que pegui el segon bot.
Pel que fa al verb gaudir, es refereix a l'acció de posseir una cosa de la qual una persona trau un profit o un avantatge. Usat com a verb intransitiu, va seguir de la preposició de, com hem escoltat en l'exemple que ha llegit Toni Abès. També, com a verb intransitiu, pot ser sinònim del verb fruir, quan es refereix a l'acció de sentir un viu plaer, especialment per la possessió d'una cosa o per la consecució d'una cosa desitjada. Per exemple, podem dir... Toni, m'ajudes?
Aquell any, sí, i tant. Aquell any va gaudir o va fruir de la Setmana per la Llengua com cap altre.
En determinats contextos es pot usar també com a transitiu sense la preposició de. Per exemple, Toni ens ajuda novament.
Va gaudir la vida tant com va poder.
En cap cas hem d'usar el verb disfrutar, ja que és un barbarisme. Continuem amb més mots i ara ens dediquem al mot traure. En el context dels esports, concretament de la pilota valenciana, es refereix a l'acció de servir, colpejant la pilota amb força per fer-la arribar al camp contrari, en les modalitats de llargues i raspall, o per fer-la impactar contra el frontis, en frontó valencià. Cal recordar que no hem de dir el barbarisme saque per tal de referir-nos a aquesta acció. Si en voleu saber més, podeu consultar l'edició del reglament de joc de pilota a càrrec de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i la Federació de Pilota Valenciana, que just es va presentar aquesta setmana a Sant Miquel dels Reis, el dia 25 d'abril concretament. Podeu consultar-la en línia si fem un clic en l'apartat de publicacions de l'ABL. Per acabar la secció, escoltem la dita que ens ha preparat Toni.
Avui et convido jo a sopar i al concert, però recorda que una flor no fa primavera.
Val, d'acord. Aquesta dita, una flor no fa primavera, vol dir que un objecte o fet isolat no es pot prendre com una norma general. Quina llàstima.
A continuació escoltarem el grup Pellicana amb Ha esclatat la primavera, una cançó inspirada en les manifestacions estudiantils dels alumnes del Lluís Vives a València, la desmesurada actuació policial i la posterior resposta al carrer de milers i milers de valencians.
Desde el punto de vista de la técnica policial, si yo le digo al enemigo, ¿cuáles son mis fuerzas? Mis debilidades.
Policies enfrentant-se a la gent.
La primavera està al carrer.
Tu no entens què passa.
I a partir la cara quatre cries en la plaça.
Per llançar idees.
Per cridar al vent.
És la nostra gent la que plena el carrer.
Perquè hi ha un present poc clar.
I un futur molt negre.
Perquè en realitat no tenim res a perdre.
hasta este 44. Me recibe el camión. Y si quiero me entrar, por favor. Bien, pues eso es lo que hay que hacer.
Plèiades, en UPB Ràdio, en la 102.5 de l'FM.
En Plèiades, preguntant, es va a Roma.
I avui, en Preguntant es va a Roma, continuem descobrint el patrimoni de l'Horta, i concretament de l'Horta Oest. Si la setmana passada visitàvem Paterna, avui què visitem, Toni?
Doncs avui ens anem a Alaquàs i visitarem el castell. Alaquàs és avui, amb més de 30.000 habitants, un important municipi de l'Horta Oest, però als temps de Jaume I era, com molts altres pobles actuals de l'Horta, una petita alqueria musulmana. El nom d'Alaquàs significa en àrab els arcs, en probable referència a algun pont o aqueducte de l'època islàmica. Després de la conquesta cristiana, l'alqueria passà per les mans de diversos senyors, incloent la important família dels Vilaragut, del cap i casal, al segle XIV, fins que al començament del segle XVI emprengueren possessió els Aguilar, una família de juristes que ocuparen càrrecs rellevants durant l'època del rei Joan II, i que van fer construir el que avui és conegut com el Castell d'Alaquàs o també com el Palau dels Aguilar, una de les principals mansions nobiliàries de l'Horta, en la qual trobem importants elements arquitectònics que anuncien el Renaixement. L'alçat del castell-palau queda configurat en quatre plantes. La planta baixa, amb l'ampli vestíbul i un dels pocs patis del Renaixement Civil valencià, al voltant del qual s'organitza tot l'edifici, i que és, amb la combinació d'arcs carpanells entre robustos pilars a la planta baixa i d'arcs lleugerament apuntats entre columnetes octogonals al nivell superior, d'una notable bellesa. L'entresol, amb uns enteixinats de diferents acabats en cadascuna de les sales. La planta principal, o planta noble, on s'instal·là un important conjunt de paviment ceràmic, una part molt important del qual fou realitzada a l'Aquàs mateix. I uns magnífics enteixinats, els més elaborats del castell. I finalment l'últim nivell, amb una terrassa i quatre torrasses emmerletades, una de les quals actualment està reconstruïda, que flanquejant la imponent mola del castell arriben a l'alçada aproximada de 25 metres. La propietat d'aquest castell-palau passà després dels Aguilar als Pardo de la Casta, que més endavant, al segle XVII, anaren a viure al Ducat de Milà, primer per fer-hi carrera militar al servei de la monarquia hispànica i després integrant-se ja en la vida de la ciutat de Cremona mitjançant el casament amb la filla d'una de les famílies riques de la regió. Així fou com el senyoriu d'Alaquàs acabà en mans d'una família italiana, els Manfredi, fins a la desaparició dels senyorius jurisdiccionals al segle XIX. Ja al segle XX, la propietat del castell d'Alaquàs va passar per diversos titulars. L'any 1918, qui llavors n'era el propietari, n'anuncia l'enderrocament, per aprofitar-ne els materials, principalment la fusta, com a element comercial. La resposta social fou immediata. Els intel·lectuals s'esforçaren per impedir aquesta aberració. Gràcies a les gestions de Maria Benlliure s'aconseguí que l'edifici fora declarat, a fi de salvaguardar-lo, monument històric i artístic. Tot i això, l'any 1928 i de manera clandestina es va produir l'enderrocament parcial de la Torre Nord-Oest, que és la que avui està reconstruïda. El primer ajuntament democràtic, després del franquisme, inicia l'any 1979 un llarg procés que tenia com a objectiu la recuperació del castell com a espai públic. No fou, però, fins a l'any 2003 que el castell d'Alaquàs, un referent singular en l'arquitectura del Renaixement Civil valencià, esdevingué finalment propietat de l'Ajuntament d'Alaquàs. Rehabilitat entre els anys 2005 i 2007, el castell d'Alaquàs és avui un important centre cultural. Un dels primers actes que s'hi van celebrar fou l'audició de l'Estradivarius anomenat Il Cremonese, de l'any 1715, cedit excepcionalment per Cremona, ciutat agermanada amb Alaquàs pels vincles històrics que, com hem vist, hi té.
I quina és la pregunta d'aquesta setmana?
Doncs bé, el castell o Palau dels Aguilar és, sens dubte, l'element més destacat del patrimoni material del poble d'Alaquàs. Tanmateix, aquesta localitat de l'Horta posseix també un notable patrimoni immaterial.
Ens referim a un cant tradicional que s'interpreta els dies 8 i 9 de setembre, en honor, respectivament, de la Mare de Déu de l'Olivar, el dia 8, i del Crist de la Bona Mort, el dia 9. Ens podríeu dir el nom d'aquest cant?
Repetim la pregunta.
Ens podríeu dir el nom del cant tradicional, de caràcter religiós, que s'interpreta a la Quas tots els anys, els dies 8 i 9 de setembre?
Recordeu que es fa un sorteig entre les persones que hagin encertat la resposta i el nom de la persona guanyadora es donarà a conèixer en el programa següent. La resposta l'heu d'enviar a l'adreça electrònica del Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, caf-vera@upvnet.upv.es. Repetim, caf-vera@upvnet.upv.es. I ara passem a resoldre la pregunta de la setmana passada en què us demanàvem el nom que rebia el producte ceràmic medieval consistent en una mena de taulell sense esmalt, decorat amb dibuixos en tons predominantment marrons i ocres, que es feia amb fang cuit i s'utilitzava per a cobrir l'espai entre les bigues del sostre. I la resposta correcta ens la dona Toni.
Doncs bé, socarrat és el nom que rebia aquest producte ceràmic típicament valencià. Considerat tradicionalment com provinents de Paterna, se n'ha documentat la presència també a Manises i en molts altres llocs del País Valencià, i fins i tot dels països veïns, Aragó, Catalunya i les Illes Balears. Com hem dit, els socarrats s'usaven per a cobrir l'espai entre viga i viga al sostre d'una habitació. A més de la funció decorativa, també en tenien d'estructural, atès que podien servir com a suport per al paviment d'una habitació superior, si n'hi havia, o bé d'una teulada en cas contrari. També hi havia uns socarrats més menuts que s'usaven per a decorar ràfecs o formant frisos en escales, per exemple. Quant a les imatges que s'hi pintaven, trobem tres tipus bàsics de representació simbòlica en els socarrats: religiosa, màgica i social. La primera inclou elements com ara creus o inscripcions, de les quals el cas més emblemàtic és el dels socarrats del ràfec de la mesquita de la Xara, a la Vall d'Igna, que presenten versicles de l'Alcorà. La segona tipologia, la màgica, destinada a allunyar els mals esperits i la dissort, comprèn les mans de Fàtima, vaixells, torres, certs animals o figures quimèriques com el butoni, un monstre que és part de l'imaginari valencià. Finalment, amb l'ús de símbols heràldics i d'altres elements que evidenciaven la identitat i la condició social dels senyors de la casa, s'acomplia la funció de representació social. També hem de dir que es troben socarrats amb escenes cortesanes i satíriques.
I aquesta setmana la persona guanyadora és Rosa Cendra Peris. Rosa, pots passar a recollir el premi al Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, situat a l'àgora del campus de Vera.
Ajudes.
Formació.
Cinema.
Concerts.
Tot, ara,
en l'agenda de l'àrea de promoció i normalització lingüística. La UPV ha col·laborat en l'edició del disc de la música en valencià, volum 6, corresponent a la gira 2011 que organitza Escola Valenciana amb motiu de les trobades d'escoles en valencià. El disc inclou 22 cançons de diversos grups i cantants en valencià. Algun d'aquests, com ara Aspencat, Rapsodes i Lilit i Dionís, es podran escoltar en directe el proper dijous 3 de maig a les 22 hores a la 3, amb entrades a 3 euros amb el carnet universitari. Les persones interessades podeu recollir el disc de 9 a 14 hores a les dependències de l'àrea de promoció i normalització lingüística dels tres campus. Per a més informació, consulteu la pàgina web www.upv.es/APNL. Han intervingut
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. I nosaltres ens acomiadem fins la setmana que ve amb aquest refrany. Abril, abriló, de cada 100, un de bo. La vella que això deia en tenia 101 i no n'havia vist mai ni un.